estàvem parlant just abans de començar aquesta entrevista, el que és la notícia del dia, el tema dels indignats i aquesta acció que han dut a terme, a tocar del Parlament, que han intentat impedir l'entrada dels diputats i del president, el president finalment ha hagut d'arribar al Parlament amb helicòpter. Vostè com a alcaldessa i com a ciutadana, com valoraria aquesta acció? I sobretot li demano si considera que deslegitima les protestes que han dut els indignats a acampar, per exemple, a la plaça d'Octavia o a la plaça Catalunya de Barcelona. Com veu aquest moviment?
Bé, crec que els fets d'avui són absolutament lamentables, és a dir, crec que són molt greus. En un estat democràtic com el nostre, quan fa tan pocs anys que tenim democràcia, quan els nostres avis, les nostres àvies, doncs, han hagut de lluitar tant per assolir aquest moment, no? I tenir, doncs, un Parlament propi i per tant uns representants que doncs, d'una manera diguéssim cívica puguin discutir les qüestions o els afers del país, crec que és molt greu el que ha passat avui al Parc de la Ciutadella. Crec que sí que deslegitimar el moviment, és a dir, jo crec que no s'ha hagut d'estriar les oportunitats que plantejava el moviment de les febleses, i jo crec que la violència ha estat la gran feblesa. El que no es pot fer és voler imposar la voluntat doncs, d'una minoria per de la manera doncs, amb la coacció, amb la força com s'ha vist avui, o amb insults, perquè crec que tots ens podem entendre, crec que fins i tot hi havia polítics que podien doncs, estar atents al missatge que feien arribar algunes persones doncs, de les que s'anomenaven indignats, però realment avui doncs, crec que s'ha fet un pas enrere molt gran, i que realment tots els demòcrates el que hem de defensar és el nostre Parlament per sobre de tot. La democràcia és un dels nostres principis fonamentals i crec que l'hem de defensar bé, per sobre de qualsevol acte violent, per descomptat.
Un indignat que no hagi participat en aquestes protestes li pot dir que ell no forma part i que els motius que l'han portat a queixar-se continuen, és a dir, un desencís amb la classe política, un malestar amb un sistema econòmic on, per exemple, els bancs se n'en surten i hi ha gent que pateix a final de mes, això continua malgrat que avui hagi estat un episodi violent. Què li diu una persona que li continuï fent arribar aquestes queixes com a alcaldessa?
És que les queixes continuaran, i jo les entenc, les queixes. El que passa que moltes vegades aquestes queixes es vehiculen a través de la classe política i es fan arribar a la classe política, però quan els polítics també miren o intenten resoldre, també es troben doncs, altres tipus de queixes. Moltes vegades jo crec que hi ha molta confusió en relació doncs, a què es vol una democràcia més participativa, en relació doncs, a què es vol doncs, millors condicions de vida, però també jo crec que hem de partir de l'esforç de tots plegats, no? És a dir, en aquesta època que estem vivint les coses no ens venen donades. Jo també crec que hi ha molta gent que ha pensat que l'administració pública li solucionaria la vida. L'administració pública no soluciona la vida. L'administració pública el que ha de garantir són uns mínims, uns serveis bàsics, evidentment, que han de ser iguals per a tothom. És cert, hi ha excessos, el sistema no és perfecte, i malauradament hi ha excessos. A mi m'indigna també doncs, quan sento que hi ha empreses doncs, que estan fent beneficis milionaris i a la vegada fan doncs, una regulació doncs, de treballadors. A mi això no m'agrada, i si estés en la meva mà doncs, el que faria és penalitzar, no?, aquests fets, és a dir, mirar doncs, que aquestes empreses no poguessin fer doncs, aquests processos, o d'altres qüestions com el tema doncs, que en una època determinada doncs, tothom, quan el banc li ha reconegut els seus béns per sobre del que realment valien, tothom callava i ningú estava indignat. Però fixa't, el banc, i potser aquelles persones eren conscients que aquell terreny o aquell s'havia sobrevalorat o s'havia hipervalorat, i ningú deia res.
No hi hauria d'haver intervingut aquí l'administració?
Hi hauria d'haver intervingut, potser sí, però l'administració municipal...
No ho dic en general, com a classe política en aquest cas.
Hi hauria d'haver intervingut. És més, jo crec que l'administració ha tardat molt en reconèixer el factor de la crisi. I en això un exemple ha estat el govern central, quan aquí es veia claríssim que la parada immobiliària era però absolutament clara, i el govern central encara deia que no estàvem en crisi, que no estàvem en crisi. Si haguéssim previst tot allò, ara potser estaríem aguantant millor la patacada, no? Bueno, unes limitacions, miri, en el tema de l'habitatge públic, per exemple, tenim moltes queixes també, no? Gent que considera que no hi ha prou habitatge públic, que Sant Cugat, perfecte. Però fixi's que l'Ajuntament de Sant Cugat va ser el primer que va limitar a 30 anys de posar el peatge de 30 anys com a mínim de possessió i, per tant, ús d'aquell habitatge abans de tornar-lo a vendre. Després ho vam incrementar perquè no hi hagués picaresca i perquè enteníem que l'habitatge públic era un bé per a tothom, vam incrementar de 30 a 90 anys. I després va venir la legislació, doncs, del Parlament i va dir, efectivament, doncs, 90 anys. No? Per tant, en la mesura, jo crec que els ajuntaments poden regular, mirem d'apropar-nos a la realitat de la nostra ciutadania. Ara, malauradament, a nosaltres se'ns reclama, com a polítics més propers, que resolem coses sobre les que no tenim, doncs, competència, i el nostre marge de maniobra és molt i molt poc.
Ara que parla de competències, tenint en compte que aquest dissabte va dir que vostè apostava en el discurs d'investidura per mantenir els serveis socials, però al mateix temps per racionalitzar les despeses, això no sé si vol dir que l'Ajuntament es desfarà o no tindrà en compte aquelles competències que ha assumit durant els darrers anys i que li ha implicat una sèrie de despeses que ara potser per el context econòmic que tenim ja no podran tirar endavant. I si és així, quins són aquests
casos? No, això no ho sabem en aquest moment. Nosaltres el 2011 mantenim el mateix pressupost que el 2010. Per tant, no hi ha variació respecte, doncs, a l'ajut que fem, doncs, a les entitats, les partides en serveis socials. Podrem gastar aquest any 2011 el mateix que vam gastar l'any 2010. Ara bé, el que nosaltres no sabem és si l'any 2012 tindrem els mateixos recursos econòmics per part de l'Estat o per part de la Generalitat. I li poso un exemple. Doncs els equips bàsics de serveis socials, que són, doncs, els assistents socials, els educadors socials, doncs, en part aquests equips venen subvencionats a través, doncs, de la Llei de Serveis Socials de Catalunya. No ho sabem, però si la Generalitat no ens subvencionés la mateixa quantitat, vol dir que nosaltres hauríem de garantir l'existència d'aquests serveis bàsics, això per descomptat, vol dir que hauríem de posar-hi més diners municipals, per tant, suposem que la Generalitat ens subvenciona del sou d'aquests professionals, ens en paga el 20%, i l'Ajuntament està pagant el 80%. Si la Generalitat no ens pogués pagar aquest 20% i ens pagués només un 10%, vol dir que l'Ajuntament hauria d'assumir el 90% d'aquests sous. Com que creiem absolutament necessaris aquests serveis socials bàsics per no generar doncs, fractura social, hauríem, doncs, de, evidentment, reduir alguna altra despesa d'una altra banda. Quines poden ser aquestes despeses? Doncs miri, aquest any ja no editarem, doncs, la revista municipal, creiem que podem tenir, doncs, altres sistemes de comunicació amb la ciutadania.
170.000 euros, no és molt tampoc.
Bueno, són molts diners. Diem-nos molt, és molt.
Dintre del context,
sí,
d'un pressupost municipal,
és molt, és molt. Pensi que nosaltres, amb pressupost de contingències per serveis socials, vam ja consolidar 700.000 euros. 170.000 euros més són molts, podem ajudar també a molta gent. Per tant, és una opció, o d'altres, doncs, com podrien ser perfectament disminuir el nombre d'exposicions que fem al museu, per exemple, o doncs, deixar d'editar alguna guia, doncs, que hem editat. Hi ha coses de ben segur en les que ens podem agafar per doncs, millorar, però això sempre i quan tinguem menys ingressos. Què vol dir això? Que nosaltres no estem en aquest moment situats en un escenari de menys ingressos, l'hem de preveure, però no hi estem. Per tant, l'Ajuntament de Sant Cugat, any 2010, vam tancar el pressupost amb superàvit, estem pagant els nostres proveïdors a 30 dies, tenim, doncs, per tant, una normalitat financera i, per tant, una correcció financera, no ens hem de preocupar. Ara bé, hem de veure la previsió d'ingressos per 2012, previsió de despeses, i evidentment jo què demano i què demanaré a tots els directors de les àrees? Facin tots els escenaris, i per tant tots els escenaris és també facin una previsió d'ingressos a la baixa, és a dir, suposem que l'Estat ens aporti menys en la participació en ingressos de l'Estat. S'estan dient rumors que l'Estat ingressarà entre un 20 i un 30% menys els ajuntaments en participació en ingressos de l'Estat. Facin previsió a la baixa. Vol dir que també la despesa l'haurem de fer a la baixa. El que sí, sense cap mena de dubte, mantindrem són les despeses en política social. És més, es poden fer avenços en política social. Avui al matí...
Smart City.
Exacte.
És el tema que surt sempre.
Smart City. Avui al matí m'han vingut a veure una fundació amb un projecte interessantíssim en polítiques socials. A través de les noves tecnologies, a través de la ciutat intel·ligent. Per exemple, doncs suposem que tenim doncs, uns nens als que hem d'ajudar amb reforç de logopèdia. Potser aquests nens, en comptes de necessitar o tenir una atenció personalitzada i desplaçar-se, poden tenir una sessió de mitja hora de logopèdia a través doncs, de l'ordinador, a través d'una videoconferència. Per tant, aplicar serveis socials a través de noves tecnologies. I aquest crec que és un dels grans reptes que tenim, perquè ens ajudaran també a estalviar. Una persona gran que es troba sola, segur que se li pot doncs, apoyar en les aplicacions tecnològiques que tingui a casa seva perquè pugui, de manera senzilla, contactar doncs, amb aquell que té a l'altra banda. Ja sigui perquè té la telealarma i per tant des de Creu Roja o per tant des de l'atenció dels serveis socials o fins i tot contactant l'assistent social, com es troba avui, tot bé, perfecte, no es preocupi, si està angoixada la venim a veure, si no, avui doncs vindrem demà, per exemple, i podem estalviar-nos desplaçaments i podem fer molt més operatiu doncs, el servei que donin els nostres equips d'atenció social. Això és una revolució,
eh? Llocs de treball de l'Ajuntament? Membres de l'Ajuntament que treballen han de patir pel seu lloc de feina?
No. Nosaltres fa temps que portem una política, això sí, d'amortitzar les jubilacions, llevat que siguin llocs absolutament necessaris, que llavors, evidentment, doncs, hem de cobrir aquell lloc, però si no és necessari, doncs, el que fem és amortitzar aquesta jubilació. Mirem de ser molt eficaços i efectius en la contractació de treball que fem i després, i això és una cosa que a mi m'agrada dir-la, jo crec que nosaltres creiem molt en la cantera, en la pedrera municipal. Dins l'Ajuntament hi ha grans professionals. De fet, si us fixeu, fins ara els equips d'eventuals que ha tingut aquest Ajuntament, la gran majoria d'eventuals han estat persones de la pedrera municipal, és a dir, el cap de gabinet és una persona de la pedrera municipal, molts directors de les àrees són de la pedrera municipal, per tant, una de les voluntats és precisament aprofitar aquesta pedrera per tenir doncs, els càrrecs directius.
Per tirar endavant polítiques, cal definir un cartipàs municipal i definir quines són les responsabilitats que agafarà cadascun dels regidors de Convergència i Unió, que en aquest cas són 15. No sé si ha definit les funcions que assumiran cadascuna d'aquestes 15 persones, si és que n'assumeixen les 15, perquè també s'havia comentat la possibilitat que hi hagués regidors sense cartera, tenint en compte que també volia escurçar el cartipàs perquè no fos tan costós com en anys anteriors. Té definit les responsabilitats?
Estic treballant amb el cartipàs, de fet, jo crec que serà... De fet, jo ja vaig reduir una tinència a alcaldia el mes de desembre, que passa que els periodistes no ho han recollit, això, En el mes de desembre no ho van recollir, que ja vaig estalviar. Però bé...
Parlem de...
Molt bé, però escolti, jo ja hi he estalviat. Jo el mes de desembre ja vaig estalviar una tinència a alcaldia.
Però tenim un altre regidor, 15, allò
de
la cosa.
Ara tenim un altre regidor, bé, tots els regidors quan entren i van amb una llista és perquè tenen ganes de treballar per la seva ciutat. Per tant, jo en aquest moment el que no puc assegurar és que n'hi hagi alguns que es quedin sense cartera o no, ho veurem en funció doncs, de les necessitats que tinguem. Jo crec que tenim un bon equip per treballar, per fer molta feina i evidentment mirarem doncs, de fer un cartipàs adient els temps i mirant d'ajustar-nos al màxim i per tant que no incrementi doncs, costos per doncs, al municipi ni incrementi costos en el capítol 1.
Cultura Xavier Escura?
Sí, cultura Xavier Escura, sí.
Per tant, no, com s'havia informat des d'altres bandes, mantindrà aquesta responsabilitat?
En principi sí, hem d'acabar de configurar com s'organitza, però en principi sí.
I esports?
Esports...
Que és una de les grans demandes de la part esportiva de Quap.cat, saber qui serà la persona que se n'encarregarà. Una dona, com s'havia comentat en campanya?
No serà una dona. Esports dependrà directament de l'alcaldia, això ho puc doncs, reafirmar. Tinc particularment gran interès en la política esportiva, crec que és una política vertebradora de la cohesió social i vertebradora de la nostra ciutat. Crec que arriba a moltes famílies tot el treball que es fa des de la OMET, a l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom, i per tant doncs, anunciarem en el seu moment qui serà doncs, el regidor d'Esports. Serà un home.
I Serveis Socials Raül Granger?
És una possibilitat, és una possibilitat.
Veig que no m'avançarà cap nom més, l'haig preguntat. És que anava a preguntar un per un, no? O sigui, no. A part que ja sabem que Territori i Sostenibilitat van per dos nous regidors, que és
sí.
Joan i Puigdomènec.
Sí, sí. Si ho sap tot, ja.
No, Economia dedueixo que anirà per Brugaroles, Carles
sí,
Brugaroles.
Sí, efectivament.
Que Cristina Paraire mantindrà les seves responsabilitats
sí,
fins ara.
Cristina Paraire serà la tinent d'alcalde de Presidència i Serveis Urbans. I per tant jo crec que el cartipàs queda clarament definit. El que mirarem de fer és agrupar l'àrea d'atenció a les persones o de serveis a la ciutadania en una única tinència d'alcaldia.
I responsabilitat de...
L'anunciarem en el seu moment.
Continuem parlant de càrrecs. S'havia rumorejat que vostè podria presidir la Diputació de Barcelona, tot i que sembla ara tot indicar que serà el qui era fins ara el president de l'Associació Catalana de Municipis, l'alcalde de Martorell. No sé si vostè formarà part d'alguna d'aquestes vicepresidències, perquè Convergència i Unió probablement en un pacte amb el PP se'n quedaria dues més i vostè podria ser una d'aquestes dues vicepresidències.
És molt aviat, és molt aviat encara per dir-ho. Bé, de fet jo vaig fer saber en el president de la Generalitat que no tenia un interès específic en presidir la Diputació. Haig de dir que el meu interès prioritari és la ciutat de Sant Cugat i és on em vull centrar aquests 4 anys, i per tant està sobre la taula. Penseu que ben bé fins a entrat el juliol no es constituirà la Diputació de Barcelona, per tant queden encara molts dies, poden passar moltes coses i bé, i no puc...
Estaria disposada a assumir una vicepresidència no executiva, per exemple?
Jo en aquest moment tinc una vicepresidència no executiva.
Continuar-la mantenint?
Sí, evidentment, estaria disposada a mantenir una vicepresidència no executiva, però s'han de donar moltes coses encara perquè s'arribi aquí. Jo en aquest moment tinc aquesta posició, hem de veure com es configura també la Diputació per veure si doncs, el meu partit em fa aquest encàrrec, no me'l fa, i si veig jo que puc doncs, tenir aquesta disponibilitat.
Se sentiria còmode governant amb el Partit Popular? Perquè tot sembla que Convergència i Unió va de la mà del Partit Popular, per exemple, amb els pressupostos. A Badalona s'ha deixat governar Xavier García Albiol malgrat un missatge que si més no fregava la xenofòbia. Vostè se sent còmode amb el PP?
Jo he governat amb el PP en el primer mandat, fa molts anys. I haig de dir que jo em sento més còmode governant amb el Partit Socialista. I així ho he explicat i crec que és bastant evident. Tinc molts punts de coincidència en la vessant social amb els grups socialistes. De tota manera, també vull deixar molt clar que Convergència ha buscat els acords amb el Partit Socialista de Catalunya i, clar, el Partit Socialista de Catalunya al final també ens aboca a una impossibilitat de pacte. Per tant, bé, també doncs, nosaltres hem de ser responsables i tirar endavant les institucions del país. Ja li dic, a mi m'hauria agradat més un altre escenari, però veig que la realitat doncs, ens porta a aquest escenari. També li dic que jo no estic d'acord amb moltes coses del Partit Popular. Per exemple, no estic d'acord doncs, amb que facin impugnació doncs, dels reglaments lingüístics dels ajuntaments, no estic d'acord amb la impugnació que han fet de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no estic d'acord amb molts dels seus missatges. També li vull dir que el criteri de la llista més votada, jo sí que crec que és un criteri correcte. Pot ser discutible, però és correcte, és un criteri, i per tant és un criteri que a mi m'agrada que s'hagi complert arreu, i per tant m'agradaria que s'hagués complert arreu, i m'agrada que el meu partit també l'hagi fet complir a Tarragona, per exemple. També li dic que el candidat del PP i ara alcalde García Albiol va ser el més votat per la ciutadania de Badalona. Per tant, bé, és el criteri de la llista més votada. Ara sí que crec que els altres doncs regidors han d'estar molt atents al missatge, perquè si aquest missatge traspassa uns límits, crec que sí que després doncs tenen capacitat i poden actuar. De fet, Convergència, al meu entendre, que jo tingui coneixement fins ara, en cap cas ha pactat amb Plataforma per Catalunya.
I el discurs de García Albiol i Plataforma per Catalunya amb l'aspecte immigració...
Fixi's que en aquest moment García Albiol ja ha moderat el seu discurs, des de que té responsabilitat ha moderat el discurs. I també li dic que governar a la contra d'algú a vegades és molt desgastador. És a dir, els governs que es creen a la contra del que ha guanyat moltes vegades són governs desorientats, governs perdedors, governs sense projecte, perquè l'únic projecte que els ha conduït és el de governem junts per impedir que aquest ho faci. Jo crec que aquest és un mal govern també, el governar junts per impedir que un determinat ho faci és un mal govern. Per tant, escolti, deixem a la ciutadania que és la que ha triat doncs que bé, que digui, i per tant també que el que es posa al capdavant sigui responsable, i la responsabilitat de governar no és tan fàcil com la responsabilitat d'estar a l'oposició.
Ara que governa, i parlant de la ciutadania, durant campanya la ciutadania va sentir que l'Institut Leonardo da Vinci entraria en funcionament el proper curs i no ha entrat finalment en els pressupostos de la Generalitat. Jo pregunto perquè va ser una promesa electoral durant la campanya i ara gent que potser estava esperant que entrés en els propers pressupostos veu que aquesta infraestructura s'endarrereix. Què ha passat i si s'ho considera un incompliment electoral? Li pregunto.
Home, ara hi hauríem de mirar exactament els termes del programa. Evidentment, nosaltres hem parlat amb Generalitat per què ha passat, perquè a l'Institut Leonardo da Vinci no ha entrat en pressupost 2011. A mi Generalitat em diu que el tenen per entrar a pressupost 2012, per tant, teòricament, el desembre, que la Generalitat hauria d'aprovar pressupost 2012, hauria d'anar a l'Institut Leonardo da Vinci. Però també li haig de dir que si no ha pogut entrar a pressupost 2011 és perquè realment tenen un greu problema en les finances de la Generalitat. Per tant, jo no sé com el govern anterior pensava executar aquest institut. No sé si és que no hagués pagat els seus proveïdors en 300 dies o no sé com ho hagués fet, però no entenc com es poden dur a terme compromisos que després no són executables perquè no tenen les partides pressupostàries corresponents. Per tant, home, jo crec que un incompliment del programa, no, jo crec que hem d'apostar per aquesta infraestructura i hem de lluitar perquè aquesta infraestructura estigui al pressupost 2012. Si realment la Generalitat ens nega absolutament aquesta porta, llavors haurem de veure quines solucions també ens dona la Generalitat, perquè no oblidem que la competència en l'educació és la Generalitat, i per tant és la Generalitat la que tindrà el problema sobre la taula, que també el tenim nosaltres, no vull fugir d'estudi, en relació a l'educació dels nostres nois i noies i en relació a la planificació doncs educativa de Catalunya. Nosaltres advertim i hem advertit de manera reiterada a la Generalitat que el mapa escolar de Sant Cugat no es comporta com el mapa escolar d'altres ciutats, que el nostre mapa escolar és un mapa que va en creixendo, que sempre creix, que la nostra població incrementa, que tenim famílies que arriben i arriben ja amb els nens per posar-los doncs a P3 a les diferents escoles. Per tant, hem advertit a la Generalitat que ens hem de posar les piles per el tema doncs de planificació educativa. Ara també els vull dir que amb tots aquests anys que hem estat treballant la planificació educativa, la mateixa Generalitat, ara governada per Convergència, abans governada per socialistes, Iniciativa i Esquerra, ens deien que tranquils, que no necessitàvem tantes coses. Per tant, la planificació, si ve malament, no ve perquè ara en 6 mesos l'han fet malament, ve malament perquè ve malament d'abans, i abans ningú cridava al carrer i ara la gent sí que crida al carrer.
I les pistes d'atletisme, sabem quan començaran a donar servei?
Home, les pistes d'atletisme jo crec que al setembre funcionaran en plena normalitat. És una obra que aquesta és competència municipal, que nosaltres la paguem a través d'una subvenció de la Generalitat que tenim atorgada i nosaltres bueno, la donem per diguéssim, feta i liquidada. Per tant, aquí no hi veig cap problema.
Aquesta setmana marxa Alba a Itàlia amb la Lira.
Sí.
Objectiu d'aquesta trobada ja per tancar?
Tenim l'objectiu bàsic és conèixer el nou síndico, ja que els dos alcaldes, tant jo com ell, som nous, havíem de fer una trobada per doncs, conèixer-nos i per tant doncs, un dels objectius és conèixer el nou alcalde d'Alba i acompanyar evidentment doncs, a la coral La Lira, que participa doncs, en aquestes jornades amb un concert doncs, del solsticio, que es diu, i també doncs, amb un concert amb una missa i per tant una participació activa de Sant Cugat a la ciutat d'Alba.
I d'aquí pocs dies festa major, una sí. Pregunta, traurà la bandera espanyola del balcó?
Per què?
Perquè moltes vegades es reclamava des de partits de l'oposició que es tragués la bandera espanyola durant la festa major. Li pregunto si té pensat treure-la.
No, és la meva primera festa major, no estic encara basada a les diferents problemàtiques. Saben que nosaltres tenim un màstil o diversos màstils on oneja reiteradament la senyera i per tant no li puc dir si és que les banderes han d'estar posades, han d'estar tretes, no ho sé en aquest moment. No hi ha cap partit que m'ho hagi demanat encara, ja m'ho demanaran i evidentment doncs, m'assessoraré legalment per tal de fer allò que correspongui.
Doncs Mercè Conesa, alcaldessa, gràcies per haver-te apuntat a la primera entrevista ja com a alcaldessa oficialment.
Molt bé, moltes gràcies.